Bona tarda, són les dues i el Sabadell és líder en solitari de la categoria. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
La veritat és que se t'omple la boca al dir que el Sabadell és el líder. Feia 8 anys que el conjunt arlequinat no encapçalava en solitari la Lliga al grup 3 de segona divisió B. L'equip d'Antoni Hidalgo és el més alt de la taula, amb 29 punts, una mitjana clarament de play-off, i fins i tot per il·lusionar-se, en cas de mantenir-la, evidentment, amb el campionat, amb el títol de Lliga. I més en un any com aquest, en el qual tot sembla indicar que fer la promoció i ser primer no serà tan car com d'altres vegades. D'una banda, perquè tothom es deixa punts en aquesta última jornada. Per exemple, dels 5 primers, a banda del Sabadell, només l'Andorra va guanyar. Ho va fer en el minut 94 en el duel directe contra el Lleida, i si mirem l'anterior cap de setmana, cap dels 6 primers va sumar de 3 en 3. De l'altra, perquè amb 29 punts, la marca és la segona més baixa d'un primer classificat en tota l'última dècada d'aquestes alçades. Només el Reus fa 5 anys en tenia menys després de 15 jornades, i per contra, si anem a l'altre extrem, el Mallorca fa un parell d'anys en sumava 39, és a dir, 10 punts més que no pas el Sabadell líder actual. És a dir, que tot sembla indicar que enguany està tan igual a tot que les xifres aniran si fa no fa com l'últim cop que el Sabadell va ser campió i va acabar pujant. Per cert, en aquella temporada l'aleshores equip de Lluís Carreras tenia aquestes alçades 26 punts, 3 menys que no pas el d'Antoni Hidalgo. Poc a poc, que encara queda molta tela per tallar, però de moment el vestit que s'està confeccionant fa molt bona pinta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Programa molt farcidet el d'avui, amb l'anàlisi d'aquest lideratge del centre d'esports, també el passi a quarts de final de la Copa d'Europa del Natació Sabadell de waterpolo femení, el derbi de futbol sala entre la Pia i el club, el subcampionat de Catalunya del Cercle, o el correctiu que es va endur al Sabadell Nord en el dia del debut de Pedro Pérez amb la samarreta del conjunt de Can Uriac.
I fora de l'hotel?
El Barcelona encapçala la Lliga Primera Divisió empatat a 31 punts amb el Madrid. Ahir, en el partit que tancava la jornada al Wanda Metropolitano, un solitari gol de Leo Messi en el minut 86 va tombar l'Atlético, que cau al sisè lloc, 6 punts per sota del conjunt de Valverde. I aquesta nit es lliura la pilota d'or a París. Leo Messi és el principal candidat per endur-se el guardó i seria la sisena pilota d'or de l'argentí, que desempataria així amb Cristiano Ronaldo.
I a les xarxes socials.
Dues stories que hem vist a Instagram, en concret de la Carla Miguel, la jugadora del Sabadell femení. En la primera, un parell de futbolistes del Sabadell femení, Mireia Forcén i la mateixa Carla Miguel, amb l'ara jugadora del món femení, l'exarlequinada Georgina Vila, després del triomf de les terrassenques a Olímpia i, per cert, amb gol de la mateixa Georgina Vila. Quan passes a l'altra història, les tres formen part del Benjamí del Sabadell, que va ser campió de Catalunya, amb Georgina com a entrenadora i Mireia i Carla jugadora de la base arlequinada. Per tant, un bonic retrobament, encara que fos en derrota, del Sabadell femení.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, des de 2:15 en marxa la segona divisió de Croàcia, el filial del Hajduk Split rebent el Vielo Verdero.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Fran Arevalo d'una banda i de l'altra Paco Herrera, ara segon entrenador del Birmingham City.
L'enquesta.
Per acabar, trieu qui va ser el millor del centre d'esports dissabte a casa contra l'Egea. La fórmula, la de sempre, un tuit amb l'etiqueta MVP946. Entre els participants sortegem una samarreta arlequinada. El termini per fer-ho aquesta setmana, com és habitual, es tanca un cop finalitzi aquest programa a les 3.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Doncs tot a punt perquè comenci aquesta 15a jornada de Lliga a l'estadi. La passada per Néstor dins l'àrea. Néstor de primera! Ha volgut jugar
quan ja era dins l'àrea Edgar Hernández. Final de la primera meitat, acaben els primers 45-1 d'aquest primer temps, d'aquest primer acte a l'estadi de la Nova Creu Alta. Ha servit el Sabadell, vol sorprendre, Lanza, fa la centrada, oh! La rematada venint des del darrere. Llançament de Lanza, prova la segona centrada, oh! La rematada al segon pal. Ara sí, de l'Eix Coc. Continua empatant el Sabadell. Bona acció per Lanza. Lanza buscant Edgar. Edgar s'acomoda a l'esquerra. Prova. Xut! Fora! Fregant el pal, el xut d'Edgar. S'equivoca en la pilota. Lanza dins l'àrea. Ara Lanza. Gol, 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 gol. Smoking, el més elegant, et pots equivocar poques vegades, però si et equivoques perquè l'agafi Manu Lanza, nano, és que has begut oli. Marca Manu Lanza, ara sí que sí, 18, segona meitat, Sabadell 1, Egea 0. A veure que arriba Néstor, que no, el que fa la centrada, Òscar Rubio! Uf, mare meva, no ha connectat per un pèl, no ha connectat per un pèl. Adri Cuevas obrint tot el camp, per allà arriba Josu, control de Josu, lateral de l'Ere Gran, fes la vela centrada de Josu, ara petita, gol, 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 gol! Fes la ve i l'ha fet, la centrada amb l'esquerra de Josu Ascoidi. I el Pichichi, una setmana més, i ja van un munt, Néstor Querol, de cap, desviant-la just on no arribava Rafa Santos, i per fer el segon, 38, segona meitat, marca Néstor Querol, marca el Sabadell, Sabadell 2, Egea 0. Arriba aquest últim córner des de la dreta, el 1903 jugant amb els mòbils, amb les llanternes, gol, mira, doncs acaba de marcar Fonsi. Llançament de cantonada, es desespera i en Macay, perquè ha estat l'última jugada, ha marcat Fonsi en aquesta última acció.
Per sobre de les dues, entre l'estudi de Ràdio Sabadell, el Sergi Garcés, a qui escoltàveu ara en aquest resum, en aquesta peli del partit de dissabte. Sergi, com vas?
Bona tarda.
Líders, eh? Qui ens ho havia de dir?
Líders, qui ens ho havia de dir? Ja ho pots ben dir després de 6 mesos fallada del famós partit d'Olot, una mica més?
Sí, al maig, no sé, tira, no? Tira tu de mates, que jo vaig una mica més perdut, però...
Si fa o no fa mitjanyet d'aquell patiment, d'aquell diumenge al municipal d'Olot, de gairebé veure'ns abocats a la tercera divisió, a veure l'equip, doncs això, 15 jornades de campionat després, al capdavant del grup.
Fèiem la lectura fàcil l'altre dia, dèiem que dels propers 4 partits, 3 serien a casa, hem cremat un ja amb victòria contra l'Egea, ara queda per fer el calendari ràpid del que ens queda abans de creuar l'Equador. Dissabte, a les 8, al nou municipal, Cornellà Sabadell, 2 de consecutius a casa, Prati i Lleida, i llavors en la vigília de Reis visitar el Villarreal B. No sé si parla que de cara a aquest proper mes de competició un dels objectius pot ser, ja que estàs en aquesta primera plaça, optar al campionat d'hivern.
Home, hauria de ser un objectiu perquè ja que hi ets, anem-hi, no? Ja que t'hi trobes, anem-hi. Serà complicat, eh? El fet de... Ara no vull fer allò d'obvietats, però és que serà complicat perquè veus el calendari que se li presenta al Sabadell i més enllà que els partits siguin a casa o fora, per arribar al que és l'Equador de la Lliga, això t'obliga a passar per dos camps molt complicats, perquè això ho diu la història recent, com són el de Cornellà, on de fet el Sabadell no ha guanyat encara cap partit de Lliga, i el de Villarreal, el miniestadi de Villarreal, on salvando honroses excepciones i més de categoria de segona A que no pas de segona B, el conjunt arlequinat rasca poca cosa, allà traiem poca cosa, i després dels partits que et queden a casa, home, no vull menys tenir el Prat, però et queda la visita del Lleida Esportiu, per tant És cert que el calendari en quant a partits casa fora podia semblar assequible o podria semblar engrescador, però també és cert que si analitzes allò partit per partit, rival per rival, no té rivals fàcils o assequibles al Sabadell, si és que n'hi ha algú també en el grup tercer.
Et puc girar l'argument?
I tant.
Aquí la part de la pel·lícula que tothom, qui més qui menys, fa números amb això, és que tothom s'està deixant punts.
I tant.
Perquè ens anàvem a dormir dissabte sabent que ens llevaríem com a primers classificats, però a l'espera del que fes primer el Lleida Andorra, a Prada de Moles pel matí, i després qui era el líder en començar la jornada, el Castellón, que va començar guanyant amb un gol de rebot una mica estrany de Ronald Araujo en pròpia porteria, però vaja, havia de deixar-se els 3 punts al Johan Cruyff contra el Barça B. És cert que eren partits directes, però al final tu mires les últimes 2, 3, 4 jornades dels primers classificats i pràcticament tothom no suma el que de normal sumarien els primers classificats.
Mira, aquí un que sempre va amb la por posada al cos, avui seré sincer i diré que ahir a la tarda jo signava mantenir o ampliar diferències respecte al cinquè i renunciar al liderat. És a dir,
si tu preferies que no guanyés el Barça B,
que l'Andorra-Lleida no hagués acabat com va acabar, ja m'anava bé, fins i tot.
Sí, el gol d'Ernest Forgas del 3, 0-0.
I que el Barça B Castellón, si havia de llapar algú, que llapés el filial del Barça perquè quedés una mica més despenjat d'aquest grup.
Va ser penal, per cert, o no?
Hòstia,
no recordo una pena màxima tan bèstia.
Sí, a mi que el minut es produeix.
Que era Gálvez, no? És que xuta el peu directament del jugador del Barça.
És molt espectacular, perquè
si la vol rebutjar, la vol tancar,
surt volant el jugador del Barça, i no perquè faci teatre precisament en aquella jugada, però el que on anàvem, no? Si m'ho fas dir a principi de, o a la nit d'abans, quan ens vam anar líders provisionals, t'hagués dit, vale, que ens duri 24 hores aquest lideratge, si cal, però que ampliem diferències amb els de perseguidors, per dir-ho així, no? Amb els de baix. En canvi, el Sabadell dorm líder, però és cert que tot plegat es continua condensant, no? Ha arribat el Barça B, l'Espanyol B que no es despenja, el Lleida Andorra, un dels dos o els dos, havia de continuar allà. Bé, la cosa ha quedat bastant compactada.
I a tot això, l'entrenador del líder del grup 3 de segona divisió B, què en pensa, tot plegat?
Hem parlat d'això, no?, de tancar els partits, no?, perquè després al final et trobes amb aquest gol i si no tanques el partit et passa que estàs patint fins al 94 i, bueno, la veritat que és una victòria molt, molt merescuda, molt treballada i la veritat que molt content per la feina dels nois. Hem tingut molta més pilota encara la segona que la primera i podíem atacar posicions que estem acostumats a atacar. Sí, ells ja estan més cansats i hem arribat en una situació d'infortuni d'ells, ha arribat al gol i a partir d'aquí jo crec que hem controlat molt bé el partit. Jo sempre dic que el que passa a la segona és perquè has fet alguna cosa bé a la primera. És important cada setmana continuar sumant, perquè el que veus un dia que és poc premi després d'una setmana és molt bo, i bueno, tampoc diu del treball que estan fent els jugadors. És molt important. Aquesta categoria, guanyar fora de casa és un món, és molt difícil, no? I si tu ets a casa, ets fort, ets sòlid. Bueno, els rivals venen aquí i, bueno, ja hem parlat abans, no? Ja han de canviar situacions, ja pensen més el que faran, i això diu molt del treball que estem fent. La pròxima setmana vas a Cornellà i estarem dimecres un altre cop veient el Cornellà, patint perquè són bons jugadors, i, bueno, això continua, i has de sumar. Ara tens 29 i, bueno, la veritat que molt content, però no hem fet res. L'hem de disfrutar, tots. Aquí no estem per patir, estem per disfrutar. Això és una alegria immensa per tothom, per els primers, els nanos, que són els grans artífecs d'això, i després la nostra massa social. Nosaltres ho hem de assaborir.
Doncs assaborint aquest lideratge que ens trobem ara mateix, Sergi, clar, segurament és el que diem, no? Feia el símil aquell de Miguel Álvarez a través de les xarxes socials del pernil del bo i de la mortadela, que sempre deia que a vegades has d'aspirar a menjar pernil però sent conscient del que tens al plat, i la veritat és que quan vens d'on venim, amb David Acedo parlant després del partit, després escoltarem algun jugador també, crec, comentant la pel·lícula, potser s'assaboreix més encara, no? Potser tens més més encara el punt de valor, que si estàs acostumat gairebé cada any a estar a la part alta, no faria tanta il·lusió.
Home, a veure, no sé, a mi em faria il·lusió estar uns quants anys allà dalt, faria molta il·lusió.
Sí, però no seria novedós. No,
evidentment, el factor aquest, fins i tot sorpresa, per dir-ho d'alguna manera, li dona més punt, no? El que sí que està clar, que ja no només perquè els últims anys s'hagi patit, jo crec que encara li dona més importància al que dèiem al principi, no? Que només hagi passat aquests 6 mesos de veure't en un escenari a veure't ara en aquest altre, en aquest altre situació, en aquesta altra situació, no?
Per mi té molt mèrit una cosa d'això, que és que ho has fet amb pràcticament la mateixa plantilla. És cert que amb canvis que es noten molt, com per exemple la porteria, que hi ha en Macaí, és una assegurança. Però al final el gruix principal de l'11, 7-8 peces, són les mateixes que l'any passat.
Sí, sí,
l'entrenador és el mateix.
Mires l'11 del diumenge, del dissabte, perdó, allò del costum, i mires un possible 11 al camp de l'Olot i hi ha poques peces.
Àngel, Adri, Edgar, Néstor, Òscar, Josu.
Poses a Grego i poca coseta més, no? Sí. Clar, traies la porteria.
Manu Lanzarote o Aaron Rey quan juga.
Evidentment, parlem de la porteria, que crec que és un factor...
I Xavi Boniquet.
Com dèiem, molt important, no? Però al final, què? 3-4 jugadors allò al màxim, estàs parlant de 7 que ja hi eren, 7 que ja van patir-ho, 7
sí, que feien una tercera, pràcticament. 7
que ja, que gairebé, recordem aquells vídeos que les pròpies famílies d'algun jugador havia generat per il·lusionar els propis futbolistes. És que d'això és el que dèiem, Adri, d'això fa 6 mesos. 6 mesos que la notícia en aquest hotel suís era que la parella de no sé quin jugador ha fet un vídeo perquè es posin al vestidor abans del partit que han de jugar contra el Castellón o que han de jugar contra el propi Egea aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. 6 mesos després et veus com et veus, doncs home, ja et dic, no és perquè perdis la realitat de lloc, però perquè tu ho sàpigues valorar i posar molt de valor.
El partit de la segona meitat va ser més plàcid, a la primera va ser un partit realment bastant pla, amb el Sabadell tenint la pilota però sense aconseguir tampoc superar moltes línies.
Vendràs la teoria d'Antoni Hidalgo, me la vendràs també un altre cop del desgast o no? Ho dic perquè és molt teva i...
No, jo el que vaig dir és que fins a quin punt era el canvi de sistema, el canvi de peces, o fins a quin punt, ja no només pel desgast que generes, és que per mi el mèrit d'aquest partit és que l'Egea, que és un filial, recordem, amb gent molt jove, descarada, i que acostuma a tenir la pilota, va venir a Sabadell amb la idea de jo no jugo a res, per si de cas, perquè aquesta gent, com ens enfrontem aquí un xoc de trens, sortim perdent. I per mi aquesta és la primera victòria, que el rival canvia el plantejament per com estàs tu.
Aquesta te la compro absolutament.
Doncs també desgasta jugar el que no jugues mai.
El desgast, jo sincerament no, i ho vam dir en directe, per tant no estaré descobrint res, no vaig veure que fessin patir en excés a l'Egea en els primers 45 minuts com per haver tingut la sensació de l'has treballat i després has anat a pel premi. Jo crec que el partit va ser molt igualat en el sentit de que no va passar pràcticament res, i a la segona, aquí sí, li dono molt valor a la idea d'Antonio Hidalgo de tornar a l'origen seu, tornar a aquesta línia defensiva de 3 centrals amb els carrilers, on vas descol·locar segurament el que s'havia pogut anar treballant en tota la setmana des de GEA.
Que això també és molt curiós, perquè després parlaves amb els jugadors i crec que Adri Cuevas va dir tampoc ha canviat tant el sistema, perquè en el fons Àngel Martínez en sortida de pilota ja es col·locava entre centrals i per tant no canviava tant la pel·lícula. I res, 5 minuts després Manuel Lanzarote deia s'ha notat el canvi de sistema, per tant,
sí.
O sigui, hi havia en aquest punt de discrepàncies, i també és el que diem sempre, que en una pissarra queda molt bonic un esquema, que després les peces es van bellugant, i és veritat que per moments Àngel podia fer aquesta funció de clavar-se entre els centrals. El desllorigador, per cert, va ser Manuel Lanzarote, 4th goal aquesta temporada, tornava, i la veritat és que ho va fer a la segona meitat amb un tram molt bo de futbol i que va servir precisament per desbloquejar la situació. I d'aquestes dues parts diferents que tenia el partit i del factor diferencial de Manuel Lanzarote, era dos dels punts que remarcava més Robert Alvira, el nostre analista, exjugador i exentrenador del Centre d'Esport Sabadell, en l'anàlisi de l'enfrontament.
L'anàlisi del partit.
Resum d'un partit, el podríem dir, de dos parts diferenciades totalment. Una primera part molt insulsa, on cap dels dos equips pues, bueno, han trobat el seu millor joc, i a la segona part on ha hagut un canvi tàctic i els jugadors s'han trobat molt més còmodes, no?, amb aquest sistema, i sobretot ha aparegut durant 20 minuts Lanzarote i ha sigut el Sabadell ha començat a jugar, a crear, sobretot en aquests tres quarts de camp, diverses ocasions. Hem aprofitat també, és veritat, una errada d'ells per adelantar-se en el marcador, però aquestes errades es tenen que aprofitar, i tindrà un jugador com Lazarote en aquests moments amb aquesta pilota, pues bueno, és molt més difícil pel equip contrari, no? A partir d'aquí, pues bueno, el joc ha tornat a ser una mica més insult, però el Sabadell en aquestes situacions es troba molt còmode, no? Un resultat a favor. Hem tingut la sort també d'una boníssima jugada de fer el segon, ens ha donat certa tranquil·litat, i és el que parlem, tindrà un gol només de diferència és complicadíssim, i hem vist que ja en diversos partits hem perdut punts per aquesta circumstància, i avui si no hagués sigut per aquest resultat còmode de 2-0, pues ara estaríem com aquell que diu, plorant, no?, per aquests dos punts que crec que són molt importants per la confiança dels jugadors i sobretot per l'alegria i de l'aficionat, no?, perquè en aquests moments ens trobem líders, feia molt de temps que no ho fèiem, i sobretot aquesta situació de trobar-se dalt de la classificació, pues, és com una adrenalina, no?, que ens fica, bueno, pensar en fites molt més llargues.
Ben jugat per part del Roberto Elvira, també col·locant aquí l'eslògan de la campanya del Centre d'Esports, aquesta adrenalina arlequinada. Per cert, un altre gol a última hora que, Sergi, mira que al final va ser un final de partit surrealista, realment. L'endemà encara corrien pantallazos de la Federació Catalana, que recordem que aquí no té res a dir, perquè és competició de la Federació Espanyola i, per tant, no va lligat com, per exemple, podria succeir a Tercera Divisió, a Primera Catalana, que sí que el resultat és la mateixa acta del partit allà situada. Aquí simplement és un indicador de quin ha estat el marcador i prou, però deia 2-0. Cases d'aposta que deien 2-0 en comptes de 2-1. Aplicacions en el mòbil que també no donaven validesa al gol de Legia. Que s'ha de dir que va ser molt estrany, perquè va fer un gest així molt ràpid l'àrbitre de assenyalar el centre i xiular al final, però tothom marxava de l'estadi en una situació que jo no recordava mai, de preguntar-te a la gent si havia valgut o no el gol.
Sí, va ser una circumstància d'aquestes curioses que passa per l'estadística. T'has deixat algun diari, fins i tot avui hem vist algun pantallazo de pàgina de diari
2-0, no?
On encara posava 2-0, i amb el que això suposa per la classificació dels gols a favor i en contra, eh? No té més, perquè els 3 punts, com s'encarregaven de dir els jugadors, quan els hi fèiem la broma, deien 3 punts i ja està.
Deixa't
sí,
estar història.
3 punts sí. I ja està, i la resta queda per l'estadística, però com dius, va ser un desenllaç prou curiós, com perquè entre els que ja s'aixecaven i marxaven, entre la intrascendència d'aquell gol final, una cosa i una altra, més d'un i de dos, bé, només posaré, a casa meva el sogre va arribar a casa dient que havien quedat 2-0, veritat? I ell havia vist el gol, però els veïns del voltant el van acabar convencent que la pilota no havia entrat, i va arribar a casa dient que havia estat 2-0. Bé, curiositats d'aquest dia.
Doncs, bé, millor no dir la broma de Roger Benet a cau d'orella, perquè si no encara prendríem mal. La E, la G, la L i la N són les quatre lletres que ha triat avui el Pau Vitori en el seu particular abecedari. De quines paraules, aquestes?
L'abecedari arlequinat. E.
D'esquema, al Pedro Sancho vam trobar a faltar algun canvi abans de l'empat de l'Ebro contra l'Egea. Antonio Hidalgo no s'ho va pensar. No trobava l'escletxa per on fer mal, i als 6 minuts de la represa va tornar a l'esquema original, el dels 3 centrals i els 2 carrilers profuns. El Sabadell va ser un altre, el de sempre, vaja. I les ocasions i els gols no van trigar a arribar.
G.
De gol nord, última acció del partit ben estranya, i Fonsi marca el gol de l'honor de l'Egea. Més enllà de la llàstima per no poder mantenir la porteria a zero, s'ha acabat una estadística curiosa, la de 649 minuts, més de 10 hores, sense rebre un gol en contra a la porteria del gol nord. Com ha anat recopilant el nostre company Sergi Parc, són 19 minuts del duel del 17 de febrer contra el Villarreal B, 13 partits sencers i els 45 minuts de la segona meitat contra l'Egea.
Ela.
De líders, la paraula més utilitzada per tota l'afició del Sabadell en les últimes 24 hores. Havia succeït algun cop aquesta temporada de forma provisional, però no al final d'una jornada. El Centre d'Esports torna a liderar el grup tercer per primer cop des de la jornada 38 de la temporada 2010-2011, la de l'ascens a Ipurua. Han passat més de 8 anys i mig, o dit d'una altra manera, 3.122 dies sense assaborir aquesta sensació. A gaudir-la.
N.
De Néstor Querol, segurament no hi ha un jugador més en forma que el castellonenc. O sí, l'atacant arlequinat ha enllaçat 4 jornades consecutives marcant les mateixes que Leo Ramírez del Cornellà. I casualitats de la vida, tots dos es veuen les cares aquest dissabte al Nou Municipal. Per cert, el sostre aquesta temporada en el futbol espanyol el té Toni Gavarre, ara a l'Atlètic Balears, amb 8.
Doncs boníssima la ratxa de Néstor Querol, que no havia aconseguit mai 3 gols en 3 jornades consecutives, ja en porta 4 a la segona divisió B, encara que la xifra que més m'ha cridat l'atenció, Sergi, és aquesta, la dels gols del rival a la porteria de Gol Nord, que són d'aquelles teories, sempre diem la del bar de Llagostera que deia Toni Seligrat, no saps ben bé per què, a vegades pot ser que sigui perquè al final el sorteig de camp. Sempre dic que la primera meitat de la segona divisió B sempre passen moltes menys coses que no passa a la segona. I clar, si un equip està acostumat a atacar una porteria a la primera i una altra a la segona, per mi és més probable que passin més coses a la segona meitat.
Segurament això explicaria el perquè el Sabadell sempre diu que la porteria del Gol Nord és la dels gols, i és perquè per regla general s'ataca en aquesta segona meitat, i això seria una raó de pes, més enllà que et trobis amb l'afició allà i puguis sentir aquest caliu. Però bé, circumstància curiosa que després de molt temps un equip fos capaç de marcar en aquesta porteria del Gol Nord, encara que fos a l'últim segon, i encara que per molta gent l'estadística ni s'ha trencat, recordem-ho, molta gent encara està convençuda avui que el partit va ser 2-0.
La N era de Néstor, què va dir després el castellonenc?
Doncs bé, ens saltarem la part aquesta de més que content per ajudar, més que content per la quarta setmana consecutiva marcant, sinó sobretot per destacar la importància dels 3 punts, de la victòria, i en un partit davant un rival que ho va posar més complicat del que ho va semblar la segon temps.
Es que es molt complicat, ¿no? Jugar en segona B i proposar futbol des de darrere, crec que és molt complicat, i els equips també ens tenen estudiats, i cada vegada és més difícil, no, treure els 3 punts, perquè ens estudien molt bé, saben defendre i bueno, com t'he dit abans, cada vegada és més difícil, no, treure punts.
Néstor Querol va ser golejador, igual que Manu Lanzarote, dèiem que va desbloquejar el partit amb la primera diana, la de Murri, i després explicava això després d'haver-se estat unes quantes setmanes sense sortir a la fotografia de l'11 titular i, de fet, 2 partits seguits sense jugar.
Sí, era un dels noms propis. Doncs això, un dels noms propis, en aquest cas, volíem dir, sentíem ja a Manu Lanza parlar d'aquestes circumstàncies. Sí, sí, sí. Un dels noms propis de la jornada amb aquest retorn, i sobretot amb la importància de tornar i de fer-ho amb el gol.
Que tu preguntes l'altre dia, tornant de Saragossa, què passa amb Manu Lanzarote? Per què no està jugant, no?
Sí, ens ho preguntàvem des d'aquesta circumstància, de dir, no és que sigui titular o suplent, és que des del dia d'Andorra, d'aquells 20 minuts a Andorra, havia desaparegut no de les convocatòries, però sí, fins i tot ens vam quedar amb el detall de que no va escalfar-se en cap dels 2 últims partits. En canvi, per necessitat, per creença, per aposta, per una bona setmana, pel que sigui, dona el salt a la titularitat, i després d'una primera meitat fluixota en línies generals, la veritat és que la segona part va donar un recital dels seus, de sentir-se còmode i de sentir-se part important com ho ha de ser d'aquest equip.
Va, ara sí, l'escoltem.
Estic content, quan jugui donaré tot, entrenaré bé tots els dies, tinc il·lusió per estar aquí, i això és una carrera de fons, no? Si toca estar a la graderia, a la banqueta sense sortir, pues estaré igual, i quan surti a jugar pues faré el mateix.
Missatge que fins i tot li vaig dir amb ell, el Manu Lanzarote de fa 12 anys a Sant Andreu, que era de sang més calenta encara, apa que diria aquestes paraules, eh?
Sí,
no per la part de ser mal company, precisament,
sinó
per com digereix la decepció de no jugar.
Sí, sí, de pair-ho, no? Aquest punt de maduresa que et permet pair noves circumstàncies, noves realitats, que com sentíem també en directe en el postpartit, no? Deia, bé, jo ja les he vist de molts colors, jo ja vaig de tornada en aquest sentit, i en aquest cas el més important és el grup.
Al final és que enfadar-se no porta res, no? I al final, si content, no jugo, pues animar els companys, al final som una pinya, un grup que, la veritat, porto molts anys a molts vestidors, i aquest vestidor és increïble, el companyerisme, quan un juga, quan un no juga, i al final som una família, tenim que ajudar-nos entre nosaltres, i això és el camí per arribar lluny.
Doncs el secret d'aquest bon moment, d'aquest lideratge del Sabadell, diu Manu Lanzarote, la pinya que hi ha en el vestidor. Acabo preguntant-te per un nom que va sortir una estoneta, però déu-n'hi-do les perles que va deixar, detalls de qualitat, David Acedo.
3 detalls, però 3 detalls d'aquells de fantasia. És cert que el partit estava prou encarrilat, prou encaminat ja cap a la victòria, però bé, t'has de trobar i t'han de sortir les coses quan a més ets un jugador que no estàs tenint gaires minuts, no els vas tenir la temporada passada i tampoc aquest any. Ell ja ho va patir, ja ho va viure, ara toca disfrutar-ho. I en aquest sentit, doncs, gairebé la mateixa línia que Manu Lanzarote, cadascú amb el seu cas, no? Dient, les poques oportunitats que de moment estic tenint, el que tinc clar és que quan arriben s'han d'aprofitar.
Al final
Els minuts els intento aprofitar el màxim possible i sense ninguna pressió surto a disfrutar, a donar el meu joc, el que sé fer, i avui la veritat que m'ho he passat molt bé, l'equip ha guanyat i més no es pot demanar.
Dos quarts de tres, Sergi, simplement per a moda d'agenda. Bon horari, bon dia i bona hora.
Boníssim, boníssim.
Dissabte de pont, a les 8 del vespre, al Nou Municipal.
Millor horari que dia, fins i tot diria.
Sí, mira, mira com són
les coses. Gairebé millor horari que dia.
Acabarem la transmissió amb el postpartit, etc. a quarts d'11 de la nit i en un camp que fa una mica de fresqueta per allà, al costat just de l'RCD Stadium. Per cert, informació que acaba de publicar el Centre Esport Sabadell amb entrades anticipades disponibles a la nova Creu Alta pels seguidors del Sabadell. Preu 15 euros, als menors de 12 anys gratuït. I l'assignació de la zona es farà per ordre d'arribada al Nou Municipal amb un total de 144 seients a tribuna. Per tant, aquest sector visitant...
En el moment que es tanqui aquest sector s'ha acabat.
El que no sé és, i caldria preguntar-ho, insisteixo que acaba de sortir la piulada, si a la part que no és tribuna també hi tindrà accés l'afició del Sabadell o si és que només hi hauran 144 entrades a disposició. Tindrem tota la setmana per endavant, però hi haurà garrotades com només hi hagi 100 i pico entrades.
Tocarà preguntar-ho.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Que vagi bé.
Hola, soy Quico Díaz, entrenador del Sabadell Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suisse.
En futbol, ara que escoltàvem a Quico Díaz, la Guinaueta va escombrar el Sabadell Nord. Ahir el municipal de Can Urià, golejada 0-4 del conjunt barceloní, que trencava d'aquesta forma una ratxa de dues victòries seguides de l'equip arlequinat. El mateix Quico Díaz, entrenador del conjunt sabadellenc, reconeix d'aquesta forma la clara superioritat del rival.
És un partit que d'haver sumado te pones a primer de diciembre ya con 20 puntos y para el objetivo de los 23-24 que son sumar para la primera vuelta para luego encarar la segunda, hubiera sido un día ideal, ¿no? El problema es que juegas contra un equipo que sabemos las intenciones, que sabemos la propuesta, que sabemos que es tan asimétrico como nosotros, estando nosotros en nuestro mejor momento, y nos han pasado por encima con nuestras propias armas, que eso es lo más lamentable.
Per cert, aclarim el que comentàvem ara de les entrades a Cornellà. Els 144 primers tindran seient, podran anar a aquest sector de tribuna que estarà dedicat a l'afició del centre d'esports. Significa que només hi haurà 144 entrades? No. El que passa és que la resta valdran també 15 euros, però serà dempeus. Per tant, serà en una altra zona i no pas a la de tribuna, però no és que el Cornellà només hagi facilitat 144 entrades al centre d'esports, sinó que aquesta és la zona de tribuna reservada per l'afició visitant. Dit això, amb la desfeta que comentàvem del Sabadell Nord, l'equip cau al vuitè lloc de primera catalana amb 17 punts. Ahir, per cert, va estrenar-se el valencià Pedro Pérez, jugant els primers 45 minuts d'aquest enfrontament. Un jugador que portarà feina, competitivitat i velocitat, segons ha dit literalment l'entrenador Quico Díaz. Això sí, va haver d'estrenar-se fora del seu lloc natural per les baixes que arrossegava el Sabadell Nord. Amb ell van poder conversar una estona un cop finalitzat aquest 0-4 al municipal de Can Urià contra la Guinaueta. Pedro Pérez, nou jugador del Sabadell Nord, què tal, com estàs?
Bueno, avui la veritat és que un poc trist, perquè a pesar de que he debutat en l'equip, després de dos mesos entrenant i de que he pogut fer-me la fitxa finalment i formar part d'este gran equip, pues no han començat les coses com esperava, com podia imaginar. Partida a casa, primera part complicada, no hem estat organitzats, hem tingut errors a la pressió i ens han penalitzat en tres arribades que han fet l'equip contrari i ens han fet tres gols. Així que la veritat és que una mica complicat.
Ha estat un dia per oblidar, no? La veritat és que la Guinaueta ha estat molt superior, ha encarrilat el partit ja a la primera meitat i a la segona pràcticament no hi ha hagut història, no? Heu intentat fer un pas endavant, intentar arribar una mica amb més perill per potser generar dubtes en el rival, però quan no és el dia, no és el dia.
No, la veritat és que la primera part no m'he eixit bé al partit, aquells estaven més organitzats, ens han dificultat l'eixida de baló des de defensa i han triangulat molt bé, ens han pillat les esquenes, ens han fet els tres gols, han encarrilat el partit i se'ns ha complicat molt. Així que al descans hem parlat de que s'havia d'oblidar la primera part, començàvem un partit nou, havíem d'intentar guanyar el segon partit, que era la segona part, ho veiem així. L'equip així més posat, més organitzat, hem intentat crear ocasions, però finalment no hem pogut fer gol i la primera que han tingut ells, al minut 25, pues, l'han fet un golaç. No podem dir res més. Partit complicat, hem d'oblidar-lo i ja pensar en el següent.
Tu vens de l'Olleria, després de 5 anys al conjunt de Regional Preferent Valencià. Et teníem com un jugador ofensiu, el que passa que davant de les baixes avui t'ha tocat jugar de lateral. Com ha anat aquesta experiència? Com dèiem, el debut en la part resultadista ha estat per oblidar i fins i tot amb aquest punt d'haver d'acostumar-te a una posició que no és la teva, no?
Sí, la veritat és que de lateral havia jugat poc, alguns partits, sí que a l'equip, a l'Olleria quan ha fet falta també he jugat de lateral, al final jo soc jugador d'equip, vull ajudar a l'equip i si he de jugar de lateral si he de jugar de davanter, davanter. Normalment a l'equip jugava, els últims anys jugava de banda, tant dreta com esquerra, però també jugava mitja punta, mig del camp, i quan ha fet falta pues, de lateral, evidentment. Jo el que vull és ajudar a l'equip i que el míster pugui comptar amb mi en la posició que faci falta.
Com dèiem, era el teu debut avui contra la Guineueta, però portes ja unes quantes setmanes entrenant amb l'equip fins que finalment has tingut la fitxa. Per tant, coneixes de sobres, no? El nivell humà, el nivell futbolístic d'aquesta plantilla. Què t'has trobat fins ara? El que t'esperaves?
La veritat és que vaig arribar al setembre, la primera setmana, abans de començar la Lliga, vaig parlar amb el míster a veure si em deixava entrenar i formar part de l'equip. Sabia que no hi havia fitxa disponible, però la meva il·lusió era entrenar, mantenir-me en forma, i degut a gent que s'ha lesionat o que per tema de feina no ha pogut continuar, el míster va parlar amb mi, va dir que estava entrenant molt bé i que volia que formara part oficialment d'aquest grup humà, que és espectacular. Des del primer dia que vaig arribar m'han tractat molt bé, me van dir que és una família i amb el temps ho he comprovat. I res, ara ho he sigut un partit dur, difícil, però sé que amb el grup humà i aquesta família que som, pues, seguirem entrenant, anirem tots a una i donarem el màxim per traure els 3 punts a la Gramenet.
Des del sud de València, aquest nou reforç arriba del Sabadell Nord. Benvingut aquí a Sabadell, al Sabadell Nord en concret, i com deies ara, moltíssima sort de cara al proper compromís de Santa Coloma a Gramenet.
Moltes gràcies.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Habéis hecho algo increíble cuando era muy difícil. Hemos creído y lo hemos conseguido. Tengo el mejor equipo del mundo y el mejor grupo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los equipos!
Escoltàvem l'alegria de la plantilla de l'Estralpol Natació Sabadell Femení després de saber que per 12è any consecutiu estarà entre les 8 millors d'Europa. Una classificació, aquesta pels quarts de final de l'Eurolliga de Waterpolo, que això sí, ha estat ben patida enguany. Recordem que les de David Palmà venien de perdre contra el Mediterrani a la Lliga Premat, a la Supercopa d'Europa contra l'Horizonte i, per acabar-ho d'adobar, l'estrena. La segona fase de grups de la màxima competició continental tampoc va ser l'assumiada. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda.
Vas estar allà a Can Llong dels 3 dies, de fet, de competició. Emocions fortes, eh?
Sí, una muntanya russa, perquè en qüestió de 48 hores vam passar de l'infern al cel i, de fet, avui ho volem il·lustrar amb la veu de la capitana enguany, la Maica García. D'entrada...
Quin canvi de discurs, eh?
Ara escoltem primer el fragment de la Maica després de perdre aquest primer partit de la fase de grups contra l'Utrecht holandès per 7-11, que a més significava la tercera derrota consecutiva de l'equip.
Estem també païnt, bueno, el del dimarts potser.
hi ha cosetes que has de ficar sí o així a aquest nivell, o sigui, no pots perdre un gol que et dona pues, un empat. Per nosaltres, les que portem aquí tota la vida, tampoc és gens fàcil adaptar-te a un altre equip totalment nou, amb jugadores joves, jugadores estrangeres. Jo tinc tota la confiança del món en aquest equip, però tampoc puc controlar cada jugadora. Jo només els dono confiança perquè xutin. Jo estic mantenint la meva posició en 2 metres perquè elles arribin a 3 i xutin. O sigui, jo poc més puc donar, i de cara a defensa és el que et dic. O sigui, crec que hem de donar una miqueta més per la jugadora que tenim al costat.
Això divendres,
sí.
Poc més puc fer. Això ja depèn de qui llença després.
Divendres, 9:15 del vespre, aproximadament. I ara anem a escoltar diumenge, 12:00.
És a dir, després de guanyar a la Roma...
Per 13-9.
I a l'UPC Budapest.
Per 15-10 en el partit definitiu, sí.
Que s'ha quedat fora de,
sí,
d'Europa,
sí, 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 sí. Com a tercer classificat del grup s'ha quedat,
sí,
fora.
Ni l'EN ni res.
Ni l'EN ni llets.
S'ha acabat l'experiència europea aquesta temporada del conjunt hongarès. Maika García no arriba 48 hores després.
Estic supercontenta, crec que la Maika del divendres era la realista també, sincera, i avui sóc l'eufòrica, bueno, l'entregada, sincera, i bueno, l'orgullosa ara mateix. Això és el Sabadell de veritat. Crec que jo era conscient i sóc conscient que aquest és el Sabadell real, de realitat, i estic superorgullosa i crec que encara podem créixer molt més. Ara mateix és el millor partit que hem tingut tota la temporada des que hem començat, i ens hem de quedar amb això. Ens anem amb un molt bon sabor de boca i bueno, això, a seguir treballant i aconseguir posar-nos a la Final Four, que crec que també ens ho mereixem, i seguim sent les vigents campiones d'Europa. I el Catània, per tal de fotre'ls la tornada de la Supercopa, potser et podria dir ara, però ara t'ho dic així amb l'eufòria, però no ho sé, no ho sé.
Queda claríssima l'elecció de la plantilla, eh? Anava a preguntar-te justament per això ara. Com qui no vol la cosa, al final, primer de grup, amb tot el patiment que
tenassos,
ha hagut de passar.
Tenassos.
Però és que ha estat, per mi, la fase de grups més igualada de pràcticament de tota la història, perquè qualsevol dels quatre podia entrar.
Però és que fins i tot la més rocambolesca, eh? Perquè allò de perdre el primer partit i arribar a l'última jornada tenint opcions de ser primer de grup, després
sí, l'Utrecht que guanya, després es deixa punts pel camí...
El dissabte empaten l'UPSE i l'Utrecht, l'endemà l'Utrecht perd contra la Roma, que estava eliminada ja, per tant... Vaja, aquestes coses que a vegades té l'esport, que et sorprèn, però per sort, una altra fase de grups passada com a primeres.
Pendents, per tant, una altra vegada de quarts de final, Duna Ojvaros,
sí.
Bully Agmeni, o el favorit, podríem dir, de la Maika, queda clar per què, Horizonte de Catania.
Avui mateix s'ha de saber el rival. Cosa estranya en l'Alen, es farà el sorteig a Glasgow perquè aquest dimecres comença l'europeu de piscina curta, recordem, sense cap representant del Club Natació Sabadell. Estarem pendents, hem estat allò fent una cerca, però de moment no ha sortit el sorteig, no ha sortit el rival. Aquestes coses que també té l'Alen, que aquests sortejos no solen ser en streaming ni en obert, per tant esperarem unes hores per saber el rival, però avui mateix s'ha de saber el rival de quarts de final, que es disputarà l'anada el 8 de febrer del pròxim any, la tornada el 28 de març.
Doncs estarem ben pendents. Mentre estem pendents d'aquest sorteig, Pau, ens quedem en les teves paraules amb el David Palma, amb l'entrenador de l'Estalpool.
Avui amb un home... Li he fet segurament aquesta reflexió moltes vegades, però avui amb un home més feliç que mai segurament, el David Palma. David, bona tarda.
Bona tarda. Sí, molt content, avui.
No sé si dir de les victòries que més t'han omplert com a entrenador en la teva època que portes aquí ja gairebé 2 anys i pico d'entrenador de l'Estralpool.
La que més, la Champions, evidentment. Això va ser una final impressionant, però avui el sentiment aquell de quan sembla que tot va malament, que no has tingut temps de treballar, i com la jugadora ha anat creixent tot el cap de setmana i com l'equip es conjunta, la pinya que hem fet ara al final, no? Que, hòstia, allò ha sigut molt bèstia, unes sensacions d'allò superemocionants.
És que segurament la reflexió és que no és una victòria de 32 minuts, no? Segurament és una victòria de 48 hores, que, o si volem ho ampliem des de la setmana passada del partit contra el Medi, no? Podríem fixar aquí la data que volguéssim, però no és una victòria d'avui només de 32 minuts.
No, a veure, tota la setmana des que arriba l'Escaranen, que estàs allò amb una intensitat, amb anàlisis de vídeo, parlant amb jugadores, agafant allò, acabant de definir posicions defensives, ofensives, i és superintensa. Però després arriba el moment de competir, no? I després el primer partit, allò, jugant a casa una victòria que t'ajudi a girar això, i pum, va passar tot el contrari, amb la qual cosa, pues sí, en 48 hores d'aquí a recuperar jugadores. Ahir estava amb la Sílvia aquí quan vam acabar el partit, xerrant mitja hora perquè no li va sortir bé i estàvem mirant de corregir, de ser positives, i bueno, ha sigut un canvi brutal. No sé, costa d'explicar la sensació.
I fins i tot la resistència emocional, no? De l'equip, com ha crescut aquest equip en qüestió de 48 hores, de dir, moments en els quals l'UPSE se't posa a un gol a l'últim quart després de tenir un més 4 en el marcador i ser capaç d'aguantar aquesta diferència, aguantar els possibles atacs en els quals et poden empatar el partit i al final acaba guanyant de 5.
Sí, la veritat que aquí, o sigui, jo m'estava tornant boig perquè veia l'equip que anava jo com una mica accelerat, alguna jugada, cosa que hem millorat també molt en referència a media, en referència a Supercopa d'Espanya contra Mataró, no? Que anem amb l'avantatge i comencem allà, o sigui, en 48 hores l'equip ha madurat brutal. Ara jo, quan parli amb els jugadors, ja els diré, o sigui, no hem fet res. Hem fet una classificació molt important, però no per res, o sigui, aquí s'ha de continuar, o sigui, ni quan vam perdre contra el Medi érem una merda, ni ara som a l'equip campió d'Europa, som, tenim el títol però encara no és l'equip que pot guanyar la Champions.
I l'última, clar, un cop et classifiques i a més, com hem vist avui amb l'empat de l'Utrecht que et dona l'opció de classificar-te o com a primer o quedes eliminat, per tant allò ja comences a mirar segons de grup. Confirmadíssim ja, Buliagmeni, Dunas Varos, Horizonte. El David Palma, què vol?
Un Horizonte a posa cachondo, eh?
La Maica m'ha dit el mateix, que ella triaria l'Horizonte.
A mi m'agradaria Horizonte també. Horizonte també. El Dunas Varos és un equip rocós. O sigui, al final les italianes són més fàcils de predir a què juguen. No? Les hongareses van a... Bueno, ja heu vist a Vic, 50 moviments, o sigui, t'agobia bastant, no? I a vegades amb jugadores joves penalitza això. Jo em triaria, si pogués triaria Horizonte allà a fer l'èpica aquí contra elles.
Doncs esperarem que surti el sorteig. En qualsevol cas, el que s'ha fet avui és una altra gesta d'aquest equip. David Palma, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
I enmig d'aquesta segona fase de grups de l'Eurolliga, el masculí de l'Estalpul també disputava el seu partit de Lliga a Can Llong, victòria molt plàcida, 20-3 contra el Cuel Echei de Canari per consolidar-se en segona posició dijous a 3-9, últim partit de la primera volta a la piscina del Medi. Recordem que l'equip de Quim Colet només ha perdut contra el Barceloneta i el Terrassa i en cas de guanyar la Josep Vallès deixaria el conjunt sansenc a 6 punts a la classificació. Parlem ara de futbol sala. El derbi continua sent de propietat Escolàpia amb la victòria per 2-1 davant del Club Natació Sabadell de el passat dissabte. La Pia s'ha endut 10 dels últims 11 derbis. En l'últim, el més determinant, va ser Carles Comadran, l'autor del gol que trencava l'empat a 1 en favor dels escolapis a falta de 5 minuts pel final. L'altre gran protagonista, com no podia ser d'una altra manera, va ser el tècnic del club i ex de la Pia, Borja Burgos, que tornava per primer cop al carrer Garcilaso com a tècnic nedador. Can Colapi el va escridassar i li va dedicar més d'una pancarta, com per exemple la que us vam explicar, la transmissió del Sabadell en joc, la que emulava la famosa de Gareth Bale amb el País de Gales, aquella de Gales, Golf, Madrid, en aquest ordre, però amb les següents paraules: Borja, Judas, Figo, en aquest ordre. Amb això ja us podeu imaginar quin ambient es va trobar un Burgos que, atenció, reaccionava així, encara en calent, un cop acabat el partit.
M'esperava que la gent fos irrespetuosa al final, perquè al final tots coneixem poder, a vegades, alardegen de valors i poder d'això no es pot alardejar quan insulten, increpes i ja no parlo de mi, sinó en general del que s'ha viscut a la grada. Llavors, bueno, a nivell personal, ja us ho vaig dir, al final jo no jugo, són partits, jo el vist des de fora, i jo em guardo el carinyo i l'afecte pues, amb els que hem estat a baix de la pista, i com vaig dir, la gent de fora que pensi el que vulgui, que digui el que vulgui, jo el respecte a casa me'l van ensenyar i no el perdo passi el que passi, i aquí, pues, bueno, potser no els han ensenyat.
Déu-n'hi-do, dures declaracions. Tornant a aspectes purament esportius, amb aquests 3 punts la Pia escala fins la 7a posició i es posa només 3 punts del club, que malgrat la derrota continua sent quart, és a dir, ocupant llocs de playoff. Tot just acaba el derbi, el Celsi Park va poder entrevistar l'autor del decisiu gol dels escolapis en el derbi, el Carles Comadran.
Amb el Carles Comadran, el jugador de futsal Pia, decisiu en el partit d'avui, autor del segon gol dels escolapis. Carles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt content avui.
Deu ser el més feliç de tota la plantilla avui, eh?
Bueno, crec que tots igual, eh? Portem uns dies complicats, amb resultats que no acabem d'arribar i avui ho necessitàvem. Molt, molt contents.
Guanyar un derbi sempre dona moral. Guanyar aquest derbi potser una mica més per tot el que comportava i per tot el que s'havia parlat durant la setmana?
Bueno, jo penso que és com tots. Era molt especial com tots, el pavelló molt ple, però al final el que es parlava fora, el que vèiem ja escrits de segons quins diaris i tot, dins no entrava i la gent estava molt tranquil·la, sabia que estàvem treballant bé i molt contents per guanyar el derbi, no per cap altre motiu.
De fet, nosaltres parlàvem amb el Borja Burgos en la prèvia i ens deia que al final ell amb els jugadors de la Pia, amb la gent de la Pia, que guardava bon record, no? És més el que s'ha viscut a la graderia, no? Potser.
Bueno, dins de la plantilla hi ha diferents opinions, diferents punts de vista, tots són respectables i el que sí que puc dir és que tots respectem molt el Borja i això, i res més. Alguns tenen més amistat, alguns menys, però penso que ningú té res personal amb ell i simplement és això.
I al final l'has parat, vull dir, hi ha hagut tensió, hi ha hagut les típiques enganxades dels derbis, no? Però al final tot s'ha quedat a la pista, tot esportiu i no hi ha hagut res fora de lloc.
Sí, tant a la grada com a la pista, la veritat que el nostre pavelló és molt petit, si hagués sigut un pavelló més gran segurament s'hagués notat menys tensió i tot ha quedat aquí. És normal que hi hagi segons quin insult per part de les aficions, la gent està molt calenta, ve aquí moltes ganes, però ja et dic, no ha passat d'aquí i contents que així hagi sigut.
Ara, dins d'aquestes enganxades, tu has estat en unes quantes, se t'ha vist tan a gust en un derbi, en un partit en tensió, se notava això, com el que estava més còmode i el que ho gaudia més potser a sobre el parquet, eh?
Bueno, sí, nosaltres tenim un equip ja que portem bastants derbis i ells són més joves i la veritat que sí, que ens hem estat molt còmodes, ells han fet un molt bon partit, han jugat en pilota superbé i mira, al final s'ha de fer totes les armes, tampoc et dic que hagin anat a buscar piques gratuïtament, simplement que hi ha tensió i s'ha vist a la pista, res més.
Autor del segon gol, Carles, a més, totalment decisiu. No sé com recordes la jugada, ha estat, a més, poc després que ells empatessin en l'1-1, que semblava que es venien amunt, que semblava des de fora que potser estava més a prop que ells marquessin el segon, però us he recomposat. També l'expulsió de Dani Castro crec que els ha perjudicat, no?, als jugadors del club. Explica'ns com has viscut aquesta jugada del gol.
Sí, bueno, que expulsin el Dani, doncs, evidentment es nota, sí. Jugador superdeterminant, un dels seus millors jugadors o si no el millor, i evidentment s'ha notat molt això, i el gol, bueno, ha sigut, sí, com tu dius, el seu millor moment, on ens estan apretant moltíssim amb l'eufòria de l'empat, estan ells amb molta confiança i res, una jugada una mica aïllada, hem robat la pilota, jo mateix crec, per allà al mig i he conduït una miqueta i com he pogut l'he ficat a baix a l'esquerra i per sort ha entrat i hem pogut celebrar-ho molt.
Vam fer una cosa en directe, si m'ajudes. Vols veure el gol? Perquè l'he pogut gravar just. A veure què et sembla, val? Aviam, anem a buscar-lo.
Me l'has de passar, tio.
Te'l torno a posar.
D'aquests em marco pocs, eh? S'ha de dir que sóc dels jugadors de l'equip amb menys gol i avui perquè era el derbi, si no, no entra.
No sé si en veure creus que el porter potser podia haver fet alguna cosa, però no sé si t'esperaves que acabés entrant o no.
Sí, el que també, com que veig que tenia opció de passe, jo crec que ha entrat perquè s'esperava que potser que la donés. Sí. Bueno, mira.
Després te'l rebotarem, Carles. Avui gran victòria del futsal Pia davant del club en el derbi. La setmana que ve, una altra partida des de la Pia jugant contra el líder Mataró. Carles, felicitats i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, merci.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
En el tram final de programa volem parlar del Cercle Sabadellès, que s'ha proclamat en el mateix any subcampió de Catalunya de pàdel i també ara de tennis. El campionat disputat precisament a la carretera de Bellaterra, les noies van arribar a les semifinals, caient 0-4 contra el Barcino, i els nois, en canvi, van arribar a la final, eliminant primer el Vilanova, després el Barcelona, i de fet el sabadellenc Eric Sánchez és tenista del Cercle, soci de l'entitat i entrenador a l'escola de competició del Cercle. Per tant, anem a veure com van a la final, li preguntem amb ell. Enhorabona pel subcampionat, Eric, què tal, com estàs?
Molt bé, va anar molt bé la final, va anar bastant bé i una primera ronda bastant fàcil, vaig aconseguir debutar amb el primer equip, vam guanyar 4-1 contra el Vilanova i després a les semifinals doncs, vam tindre l'opció de guanyar 4-1 al Barcelona, que mai ho havíem fet, aquesta categoria, a les semifinals, i vam arribar a la final fent un bon paper, arribant a dobles, amb partits just, traient-se el segon punt amb un 7-6 al tercer set del nostre 1, de Víctor Durasovic, i pues els dobles bastant bé.
Va anar d'un pèl realment, Eric, contra el Barcino.
Sí, va estar bastant a prop. Si si arribem a guanyar aquell super tiebreak que vam perdre, el primer doble, el segon el teníem bastant bé.
Si jugàveu, perdona, Eric, jugàveu a casa, fins a quin punt us esperàveu? Heu arribat tan lluny?
Nosaltres sempre hem cregut que podíem arribar bastant lluny amb l'equip que teníem aquest any, que és bastant jove, i sempre hem vist la possibilitat de fins poder guanyar i tot.
Per al cercle, algú que ho viu des de dins, com és el teu cas, què significa ser subcampió de Catalunya de tenis?
És una experiència molt bona. Sincerament, em sento bastant agraït per el meu equip i és una sensació molt bona.
De fet, i gairebé amb això ho remato, Eric, clar, veniu de permanència a la màxima categoria del tenis espanyol, fent història gairebé cada any, ara aquest subcampionat plantant cara i tenint contra les cordes al Barcino, són mostres que impliquen que hi ha molt bon tenis al cercle.
Sí, tenim molt bon tenis, al final som per nosaltres sempre hem dit que tenim la millor afició de Catalunya i també d'Espanya, i sempre hem cregut que som el millor equip, encara que perdem, sempre.
Doncs Eric Sánchez, sabadellenc, tenista del Cercle, felicita la resta de companys, també el Bruno Barrientos, déu-n'hi-do, subcampions de Catalunya. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Repassem informacions en format més breu. D'una banda, el bàsquet Pia ha tornat al camí de la victòria després de derrotar la Salle Reus per 68-75. Després de dues derrotes seguides, els escolapis es van desfer del CUE del grup 2 de Copa Catalunya, malgrat les baixes d'homes importants com Pere Tres, Jordi Gorina o el capità Oriol Andrés. Va ser un duel igualat en línies generals, però que els homes de Jaume Prat van aconseguir trencar lleugerament en el tercer període, ho explica el jugador Pau Viladomat.
A la segona part, quan vam veure que entrant cap a Cistella traiem molt profit, perquè no estàvem massa bé en el tir de 3 i els tirs lliures, vam tenir un partit bastant pobre en percentatges, però en canvi en tir de 2 on estava un 65% o alguna cosa així. I la segona part la vam controlar molt bé.
Amb aquest triomf, la Pia surt de la zona de promoció de permanència i es col·loca 8è a la classificació. I de l'altra banda, l'Oar Gràcia segueix amb la seva inèrcia guanyadora. Victòria verdiblanca per 34-27 en un dels duels comarcals contra la Salle Montcada. En cap moment van a per darrere en el marcador des del 5-2 de sortida, amb el qual va arrencar el partit. Quim Baillo, capità de l'equip, explica que era una de les consignes prèvies d'aquesta de començar prement l'accelerador.
Sabíem que la Salle Montcada sempre dona molta cara, mai se'ns ha donat del tot bé, i que és un equip amb un estil de joc molt diferent al nostre, i que si anem posa el teu joc, si no comences a córrer, contraatac, un ritme de joc molt alt, no és capaç d'enganxar-te.
Jordi Sancho, amb 10 gols, va ser el màxim golejador del partit. L'Oar és tercer a la Primera Nacional després de les 3 victòries seguides que acumula. De fet, el carrer Bocaccio només ha patit una derrota en tot el que portem de temporada. D'aquesta forma arribem al punt final del programa d'avui, dilluns 2 de desembre del 2019. Ben atents, perquè demà tindrem un programa especial amb els gallecs de la plantilla del Centre d'Esports. Estarem en directe al Centro Galegonós, al barri dels Marinals, dinant amb els 4 gallecs del Centre d'Esports, i amb Macaya, Aitor Pascual, Aron Rey i Alberto Leira, per veure com valoren aquest lideratge, com porten l'any a 1.000 quilòmetres de distància de casa, i fins i tot alguna que altra sorpresa ben especial. Perquè us feu una idea, marxarem fins a Vigo, fins aquí la pista. Fins aquí el programa d'avui. Demà, d'aquí 23 hores, aquest programa especial. El Roger Benet ha estat un cop més al control de so i us envia una abraçada enorme. Per recuperar el programa o tota la informació de la ciutat, radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.